A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ho vam descobrir fa uns dies i bé, va sortir després de Sant Jordi. Però malgrat sortir després de Sant Jordi, sembla ser que ha funcionat bé. Es tracta d'un llibre, un llibre que es diu Deseo Vivir, que està escrit per una persona que ja no hi és, Maria Eugènia Carmona. De fet, qui l'ha portat a la publicació, doncs era la seva parella, Edwin Winkels. Edwin, bon dia.
Bon dia.
Deseo Vivir és, podríem dir, un resum o, bé, l'escrit, un manuscrit de les paraules de la teva dona quan va passar una malaltia.
Sí, van ser els dos últims anys, quasi, de la seva vida. És la segona vegada quan li van diagnosticar un tumor al pit. Ja es va recuperar una vegada abans del càncer de pit, operació, quimioteràpia, i després, l'any 2000, li van trobar un nou tumor. I llavors la seva psicòloga li va dir: per què no t'apuntis tot el que et passa pel cap i el que et passa a la vida, per després no oblidar-te de reagir, d'aprendre una mica. I llavors ella va començar a escriure un diari i ho va fer quasi cada dia quan podia, i fins a l'últim dia abans de la seva mort, que va ser el març del 2002. Uh-huh. I va escriure cada dia, en total tinc a casa unes 25-30 llibretes amb la seva lletra i els seus pensaments.
Qui va veure el periòdico fa un parell de dies, hi havia precisament això, una entrevista amb l'Edwin, que està fotografiat amb aquest conjunt de llibretes. No l'hem presentat. Edwin Winkels és periodista holandès que viu a Catalunya des de fa un grapat d'anys, des de l'any 88.
20, sí, 21 anys ja.
I que, bé, l'hauran llegit fa anys, escrivia molt del Barça, ara fa un temps que es va allunyar, diguem, d'aquest estrès, no?
Sí, el Barça és molt bonic, però és dur també per un periodista, perquè a més nosaltres havíem de trobar quasi cada dia notícies i, no, et cansa una mica al final. A més, la meva última època va tocar amb un altre habitant de Sitges, que era Louis van Gaal, i no era sempre molt, molt fàcil. Em cansava una mica els esports, i treballes sempre el cap de setmana, i vaig decidir de fer-me... Bueno, el diari em va deixar de ser reporter d'informació general de societat, de Catalunya, de Barcelona, el que sigui.
Anava a dir, sobre van Gaal podríem fer un altre llibre, però no és el tema.
Ja he fet una a Holanda. Sí, he fet un llibre.
Doncs aleshores, un altre dia parlarem de Louis van Gaal, que a més ha guanyat la Lliga holandesa amb un equip de segona fila aquest any, per tant també està, ha triomfat aquest any. Però el primer que vam fer va ser preguntar-li si anava a Roma, i ens va dir que no.
No.
L'Edwin és culer?
Sí, a veure, si tants anys segueixes el Barça, et fas culer, crec. No tan fanàtic com alguns altres, pot ser. També és veritat, si veus el futbol del Barça aquest any, et fes més culer encara. O sigui, no, m'agrada molt veure el Barça jugar i guanyar-se, sobretot, clar.
Però no l'hem portat aquí per parlar del Barça. L'hem portat aquí per parlar, doncs, de la seva història, o de la història que explica la seva dona, que en el fons no deixa de ser també la seva història. Edwin, us veu casar a Rotterdam l'any 87.
Sí, per resumir la nostra història, jo l'any 80, quan tenia 17 anys, vaig vindre de vacances amb uns amics, ja les primeres vacances sense els pares. Vaig anar a Calafell, aquí al costat.
A buscar el sol.
Sí, una mica platja i res més. I vaig trobar una noia maca que era d'Hospitalet de Llobregat, que es deia Mari, i, bueno, típic, un amor d'estiu de 10 dies, es vam escriure, no havia internet, ni e-mail, ni Facebook, ni res d'això en aquella època.
La prehistòria, oi?
Havies d'esperar 3 setmanes que arribés una carta a casa i... Llavors, després d'uns anys, ella va vindre a Holanda a viure, jo era periodista a Holanda, vaig acabar els estudis, escrivia un diari. El que passa després de 2 hiverns molt, molt durs a Holanda, que baixava de 20 graus sota zero, i estius amb pluja, i ella era molt una noia, una dona de platja. I l'any 88 vam decidir tornar aquí, primer a l'Hospitalet, I des de l'any 93 ens vam instal·lar a Sitges, perquè teníem ja dos nanos nascuts a Barcelona. El pis era petit i vam vindre aquí a Sitges, quan encara es podia pagar un pis a Sitges.
Per tant, primer et deixes Holanda, que és el teu país. Sí. Va costar deixar Holanda?
No. No? No, i menys a aquella edat, que jo tenia 25. Uh-huh. I dius, mira, si no em surt bé, ja tornaré, cap problema. Uh-huh. O sigui, hi havia molta feina en aquella època i tot el contrari, o sigui, va sortir molt, molt bé. Jo molt d'hora era arribar aquí, al 28, que coincidia, a més, que arribava Johan Cruyff també.
Ara ho anàvem a preguntar, sí. Un altre il·lustre
era
holandès.
Era el mateix any i jo començava a fer de corresponsal els diaris a Holanda, interessava també una mica el futbol i el de Cruyff. Espanya interessava cada cop més el tema dels Jocs Olímpics de Barcelona i just un any abans dels Jocs vaig entrar a treballar al periòdico de Catalunya. Uh-huh. És a dir, vaig tenir molta sort en trobar feina i segueix així.
I aleshores ens comentava el 93, veniu a Sitges. Per què?
Mira, veníem... Era casa casualitat, o sigui, estàvem mirant cases en Gavà o a fora de Barcelona o dins de Barcelona i a Sitges veníem a passar típic el dissabte o el diumenge amb els nanos. A base sempre, jo recordo, sempre veníem, que no estàvem als túnels encara, veníem de la carretera de les Costes.
Els van inaugurar el 93.
Sí, sí. Vam agafar la primera sortida i sempre a la platja de Sant Sebastià. I res del poble quasi no entràvem. I un dia vam agafar una sortida més després i vam veure uns pisos nous de venda als Amagers, es deia, al costat del càmping al Roca. Uh-huh. I eren èpoques que es podia pagar un pis, que aquest valia, era nou i valia, crec, 15 milions de pessetes. Que ara per trobar això...
No, se'n recorden.
Ni un pàrquing trobes per aquest. Uh-huh. I no vam dubtar ni un segon. Dèiem, mira, Sitges, els nanos petits, i bueno, hem estat sempre molt bé, com molt bé. I després d'uns anys vam trobar una caseta petita a Terramar, uh-huh, que es podia pagar encara també, i mira, vam instal·lar-nos al costat de la platja.
És a dir, teníeu la vida feta a Sitges, doncs, després d'aquesta petita peregrinació d'Holanda a l'Hospitalet, a Barcelona, a Sitges. Mm. Feina... I en un bon dia, doncs, la teva dona ja té una primera malaltia.
Sí, a més molt jove, la primera vegada quan li van constatar tenia 33, 34 anys. I clar, això, aquesta edat no t'ho esperes. Uh-huh. I a més el problema, entre cometes, del càncer, és que tu no estàs malalt, o sigui, tens un voltet a dins del pit, però tu no et trobes malalt, o sigui, et trobes malalt després amb la quimioteràpia, aquestes coses. I ho vas superar. Estava tractada aquí a l'oncològic que hi ha al costat de l'Hospital de Bellvitge. Uh-huh. I va anar bastant bé tot, i es va recuperar i va recuperar el cabell, perquè ja saps, amb quimioteràpia perds el cabell i tot això. I dos anys, menys de dos anys després, li va tornar, perquè tu has de fer la revisió cada mig any. Correcte. Que és una mica la condena també de tots els pacients de càncer i la gran por que tenen i que és quasi, que és molt difícil d'entendre la por que té gent que pateix càncer, que encara que t'hagis recuperat, que has de tornar cada mig any a veure el metge, a fer-te proves.
Has de recordar-te'n de tot allò que vas passar.
No recordar-te, però sobretot tenir por al que podria sortir dels resultats. I clar, el dia com ella, que menys t'ho esperes, normalment et donen 5 anys per recuperar-te completament, després de 5 anys normalment ja no torna. I ella després de 2 anys li va tornar. I clar, llavors si recordes tot el que va passar abans i que has de tornar a passar.
A començar. Que és bo. Sí, sí. Mm-hmm. Com s'ho pren ella?
Bueno, de tot. O sigui, el llibre el que reflecta una mica és tant l'esperança, l'optimisme, com la por, que t'he dit abans, el temor i el pessimisme. I no és una cosa de, o sigui, una setmana estigues així i l'altra així, no. O sigui, dins d'un mateix dia, això és el curiós d'aquest llibre, que és un seguiment diari. O sigui, ella a vegades escrivia 3-4 vegades al dia, començava al matí i acabava per la nit. Uh-huh. I dins d'un mateix dia podia aixecar-se bé del matí i i de nit està fet polsa dels pensaments, del pessimisme, etc. És molt difícil, encara que diuen, i tothom és diferent, eh? Jo he vist amigues, lamentablement una veïna del mateix pis aquí als MGS va morir fa 5 mesos, també jove, de 40 i pico d'anys, del mateix, i ella es prenia de manera diferent, amb potser més optimisme, més exterioritzat. A Mari, per exemple, no li agrada ja massa d'anar al col·legi i recollir els nanos, perquè clar, si tu perds el cabell i tot això, pues, la gent et veu una mica com persona malalta. Ella no volia que la gent li veia com a persona malalta.
D'acord.
I llavors es quedava molt en casa, o visqui en un barri tranquil i tot això, i tan sols venien els amics, etc.
La Mari queda ben definida pel que ella va escriure? És a dir, qui llegeixi el llibre entendrà com era la Mari?
Sí, a veure, no surt tota la història prèvia, surt ella com és. I jo crec, intento explicar sempre que això és una mica el valor del llibre, ella, en el fons, és com les 3 i pico milions de dones que hi ha a Catalunya i els 23 milions de dones que hi ha a Espanya. O sigui, és una dona normal i corrent. Ella era, de fet, va deixar la feina perquè després que va néixer el Ferran, el nostre segon fill, el 92, i va estar a casa.
Era mestressa de casa.
Mestressa de casa, i feia aquí els sitges al gimnasi, es veia amb les amigues, i clar, ella era una dona, surt del llibre com una dona normal, però una dona, per exemple, que abans pensava molt en l'exterior, en ser guapa, tenir complexos que la gent no la veia guapa, i que al llarg del llibre canvia molt. Diu, ostres, per què jo he estat sempre pensant en l'exterior, etc. I per què he d'estar malalt per descobrir que mira, la vida no tan sols és l'exterior, sinó com ens sentim per dintre. I allà va ser canviar una mica durant una dona típica, bueno, moltes vegades diu la gent, no?, que has de passar per una malaltia perquè et canvies el xip al cap, i ella va canviar molt.
Per deixar de banda les coses intranscendents que ens preocupen i ens amoïnen, potser?
Sí, bueno, també els intranscendents són boniques. Ella l'agradava molt la platja. I, bueno, la platja potser no és tan intranscendent. Si vius aquí al costat de la platja i tens el sol, és molt important. Des que jo visc aquí a Catalunya, sempre dic, el temps és molt important a l'hora de viure bé o no. En pluja no vius tan bé, segur, que amb tanta sol. Però sí, algunes coses més intranscendents o de relacions, etc., va passar amb una cosa més de profunditat. Va trobar també amics, una mica de refugi espiritual aquí al monestiri del Palau Novella, dels budistes del Garraf. Li van ajudar molt també, sobretot els últims mesos abans de la seva mort. Va trobar espiritualitat en el Reiki, en un amic que feia acupuntura. O sigui, va buscar molt més, va trobar molt més que ella tenia abans, i jo crec que va morir, o sigui, sent una persona molt més profunda de que era abans.
D'acord, és a dir, va trobar una mena de pau interior.
Sí, això és necessari, a més, perquè el títol del llibre és Deseo Vivir, hi ha un subtítol que es diu La història d'una mujer valiente que aprendió a morir. Clar, morir ha de ser molt difícil. Jo l'he viscut molt de prop. És molt difícil. I preguntes a vegades, perquè ella va morir a març, però ja en novembre o octubre de l'any abans escriu: per què no em vaig ja? Perquè ja estic farta de tot, estic malalta. I dius, penses, per què no se'n va? I se'n va al final perquè ara tenia de trobar la pau, i la pau, la tranquil·litat, després de parlar amb els seus pares, per exemple, que per fi l'accepten que es pot morir la seva filla, que també és una cosa molt dura pels pares, al final és quan ja troba la pau i la tranquil·litat per morir i marxar-se.
Ella ho accepta al llarg del llibre. Veiem com ella accepta que al final és bastant possible o bastant probable que succeeixi.
Sí, al final sí, molt al final.
Tot i que el títol és Deseo Vivir, i ara entrarem en aquest titular d'on va sortir, però...
Sí. No, ella al final ho va acceptar. És molt dur, o sigui, és molt dur que si tu tens 38 anys, no has complert 39 encara, si tens dos fills petits de 9 i 11 anys que vols, voldries veure's créixer, sobretot, jo tenia el desig sempre, diu, mira, de la meva filla Sara, diu, quan sigui gran vull estar al moment del naixement del seu primer fill, per exemple. Són idees que... I són les idees que al principi, quan et diagnostiquen el càncer, dius, mira, són raons per viure, per ser optimisme, jo vull lluitar contra la malaltia. El que passa, clar, quan al final la malaltia és tan agressiva, en el seu cas, i la va deixar molt... això molt fet a pols, clar, llavors poc a poc et va entrant la idea de que un dia has de morir, però és difícil, eh? O sigui, ella en realitat, encara que accepta des d'uns 6 mesos abans que el final serà, o sigui, quan els metges ja diuen no podem fer res, o tan sols donar-te morfina, però la quimioteràpia, tot això ja no ha funcionat, ja tens una mica la sentència, és a partir d'aquell moment que ja va durar això 5 mesos més. És a partir d'aquell moment que has de pensar, pues, això s'ha acabat, algun dia acabarà, no pots, el metge de pal·liatius va dir no et puc dir quan, o sigui, si et dic 10 dies és mentida, si et dic 10 anys és mentida, o sigui, una cosa entremig, i llavors vas intentar acceptar, però ja vas seguint lluitant una mica també, perquè sempre, jo crec que l'esperança de viure no perds mai, i ja és molt, molt al final, quan ja no pots més, quan ja estàs tan malalta i veus, mira, és millor que me'n vagi, perquè així, o sigui, quan arriba un moment que dius, així, jo no vull viure més, és quan ja acceptes la mort.
Uh-huh. Ara l'Edwin ens ha dit una cosa interessant, que és allò que el metge li ha comunicat al pacient que no hi pot fer res.
Sí.
És a dir, ella va acceptar que, o vosaltres com a família vau acceptar que en el seu dia doncs ella estés completament informada del que li estava passant.
Sí, sempre, sempre. Des de, o sigui, jo crec que és el més important, informar el pacient. El llibre, per això, també, bueno, hem demanat permís als metges que surten el llibre perquè surti el seu nom, però volen fer una presentació a l'Hospital Duran i Reinals, que és l'Institut d'Oncologia de Catalunya.
Uh-huh. Precisament este hospitalet.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I diuen, és que nosaltres podem aprendre també. Quan ella estava al llit, per exemple, estava a vegades ingressada a pal·liatius, i quan els metges van veure com escrivia cada dia, diu, que escrius de nosaltres? I diu, i així també, doncs, volem llegir-ho perquè podem aprendre, o sigui, el que tu penses dels metges, com et tractem, etc. I no sempre et tracten com tu voldries que et tracten.
Correcte. Això és una altra de les coses que moltes vegades s'ha comentat, que probablement el sistema sanitari doncs està molt preparat per tractar de guarir les malalties, però no tant per tractar de que el malalt se senti bé en aquest sistema.
Sí, perquè tu és clar, és, quan entris en el món aquest del càncer, si no l'has viscut mai, és tremendo, o sigui, tu arribes a l'hospital i hi ha una sala d'espera de 20, 30, 40 persones que han de fer-se la quimioteràpia, proves de sang, etc. I és un altre món, i tothom, clar, hi ha tanta gent, i el metge, l'oncòleg al matí rep molts pacients, i clar, no som números, però a vegades sembla, clar, perquè per ell ets un pacient més, encara siguis més jove, més gran, al final és igual, i els metges també ho veus, constates una mica que quan la malaltia avança i la quimioteràpia no funciona, clar, els recursos, hem fet també algunes coses experimentals amb els metges, una nova medicina experimental que van donar permís, que tampoc va funcionar, però clar, quan arriba la medicina tradicional dels metges ja no saben què fer. I això, llavors passes a l'altre costat, que hem de dir també, ella escriu el llibre, perquè has d'estar tan malament perquè et tracten tan de meravella a l'hospital que va ser, a les cures pal·liatives, que t'ajuden, bueno, donen la morfina per mitigar el dolor, on tenen 2 hores per ti per parlar amb el metge, etc. O sigui, ja passes a tenir molt temps. Diu, ella, pues, això m'agradaria abans també, però clar, és molt difícil perquè hi ha tanta gent i sort que ens podien atendre pal·liatius, que
això
tampoc
ho tens
tots els hospitals ho tenen.
Quan no hi ha res a fer, per entendre'ns.
Sí, és en teoria preparar-te, i si vols els familiars també, hi ha assistents socials, etc. preparat una mica per la mort. El que passa a nosaltres i ella també ho vam fer una mica fora, o sigui, amb els budistes, per exemple, que et donen ja això, o sigui, ella va buscar una mica el que no et donava donava el metge, l'oncòleg, és l'ajuda més psicològica, etc. Ella ho va buscar fora i sort que va trobar molta gent que la podia ajudar d'aquesta manera.
Cadascú, cada persona ha de buscar en algun indret, doncs, allò que li pugui donar aquella pau espiritual que, a la que abans fèiem referència.
Sí, i pots trobar la família o en casa teva, has d'anar amb Quiral també, o sigui, hi ha aquest món, també hi ha molt impostor que et promet que et curaràs definitivament, algun metge italià que té un producte milagros, un metge a Barcelona. O sigui, ella va buscar de tot i no va provar tot, perquè tu busques una mica per internet i dius, ostres, aquest metge té mala fama. O sigui, hi ha gent que prometen que et poden curar, per exemple, el budista, en el seu cas el lama, mai li va dir, o sigui, jo et curaré. És el cos que el que puc fer és ajudar-te i, si cal, després ajudar-te a preparar-te a la mort. O sigui, el llibre és una mica per això també, que per trencar el tabú de la mort, que ja no parlem massa, o sigui, segueix sent un tema tan sols de tristor. La gent a vegades em pregunta per què no t'afecta parlar d'això. Dic, primer, perquè han passat ara 7 anys des que va morir la meva dona. Després, perquè durant aquests 7 anys amb els nanos hem estat parlant sempre molt normal de la mama. Vam anar inclòs l'any després de la seva mort amb les cendres a Nepal, a llençar les cendres, perquè ella tenia un lloc especial a Katmandú, on vam anar quan ella estava malalta, que era una stupa, que és un monument budista. I em deia, mira, si ja no estic, vull les meves cendres a Boronat, que era l'estupa aquesta de Katmandú. I vaig amb els nanos, quan érem molt petits, vam anar a Katmandú a deixar les cendres, per exemple. L'hem tractat sempre de manera molt, molt normal, també per ella, el que ens va explicar i explicar als nanos abans de morir. I jo crec que això podríem fer-ho més. O sigui, clar que has de plorar per la mort d'una persona estimada, etc. Però no és un dolor que pot durar, que t'hauria de durar tota la vida. O sigui, has de pensar la persona, però jo crec que has de pensar, sobretot, tenir pensaments molt positius i bons d'aquesta persona que ja no hi és i ja no pots fer res.
És a dir, el procés del dol és normal, ha de passar, però també passa, també ha d'acabar-se.
Sí, 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 per exemple, als seus pares li costa, o sigui, encara 7 anys després, no han passat un moment de dol, però també perquè abans no van acceptar mai que la seva filla podria morir. Nosaltres, els nanos, també van dir, ja sabíem que mama iba a morir, perquè ja era una cosa que parlàvem i que sabies que podia passar, encara que no vols i esperes que sigui més tard possible. I clar, vam estar molt, molt, molt tristos, com tothom, però també, o sigui, vam intentar canviar el xip ràpidament, pensar, mira, has d'acompanyar-la. Els budistes també ho diuen, jo no sóc budista, però hi ha unes leccions d'elles, de lliçons dels budistes que són molt, molt útils, que diuen, pots plorar una mica, però això, has d'acompanyar la persona de manera molt, molt positiva perquè trobi el camí al lloc on sigui.
No parlem de la mort, com també precisament explica el mateix Edwin en aquesta entrevista que li feien el dilluns al Perico, probablement perquè no l'acceptem, el mateix que ens estàveu comentant ara.
Sí, és la nostra cultura. Jo sóc agnòstic, però la cultura holandesa protestant, la cultura aquí catòlica, és molt diferent. Quan vas a mi, jo vaig estar ara en març un altre cop a Nepal a reviure una mica i passejar per l'Himalaya, i vaig estar un dia al costat d'un riu sagrat on els hindús cremen els seus morts. Bueno, això era increïble. O sigui, veus 7 altars i 3 estan ocupats, i això dura 24 hores al dia, que ves com cremen les coses de la gent. Estan tristos també, o sigui, veus que la família està afectada, però al final ho fan quasi com una festa, una reunió familiar on es pot parlar amb tothom, somriure i dir, mira, s'ha anat, però o sigui, en aquelles societats orientals és molt més acceptat que visquim per morir un dia. Clar, tots volem viure 90 anys, 95. La meva àvia es viu encara amb 96. I a vegades ens toca, i jo, a mi, per això també una mica el llibre, jo noto que ens toca cada cop més jove a veure amics, familiars, malalts de càncer. Jo, des de la seva mort, la mort de la mare, era la primera en la meva vida que jo vivia, visquia a prop. Des de vores no sé quants funerals he estat ja. I també de gent de 40 anys, de 50, de 60, o sigui, gent jove, en comences que en teoria, per l'esperança de vida que tenim, que és una mitjana de 76, crec, és molt jove. I, o sigui, ja, diuen els metges també que curen cada cop més el càncer no és, això has de deixar-ho clar, el càncer no és sinònim de mort, però costa encara, encara que es recupera el 50 o 60% de la gent, no sé quan, però clar, també cada cop hi ha més casos de càncer i en gent més jove, i tothom tenim algú al costat o molt a prop que li ha passat això, i sort si surt, i a vegades hem de lamentar que aquesta persona pues, acaba morint.
Probablement l'Edwin és més conscient de tot això arrel de l'experiència, és clar.
Sí, clar, si no vius a prop, la mort...
Difícilment t'ho planteges.
Molt, sí, és una cosa llunyana, segurament. Sobretot mira, els meus pares viuen encara, o sigui, jo no l'havia viscut. I clar, aquest procés, a més, l'hem viscut en primera persona, era molt a prop, com una persona es posa malalta que està a casa teva, que tu has de deixar de treballar al final perquè ja has de dedicar-li temps a la persona malalta o moribunda. Clar, això és una experiència...
Això ara t'anàvem a preguntar, quin va ser el teu procés el teu paper durant tot el procés?
És difícil. Jo sempre dic, el més difícil és per a la persona que té càncer, clar. O sigui, si no has patit mai un tipus de càncer, no saps la por que pot provocar. Jo, poc després de morir, ella em va trobar una melanoma, i clar, l'espera d'una setmana per saber si el càncer havia entrat més a dins del cos o s'havia quedat a la superfície, és una setmana terrorífica, i clar, les persones amb càncer ho viuen molt, això. La parella, clar, no és fàcil. Jo surt molt al llibre, són els seus diaris, no he volgut deixar res fora, ni quan parla malament de mi. O sigui, clar, vam tenir conflictes matrimonials, normals, de sentiments, d'ajuda espiritual. Tu a vegades no segueixes el mateix camí que la persona que està malalta, o no vas tan ràpid, i hi ha discussions, però el que més intentes fer i el que més important és estar al seu costat, trobar gent que també li pot ajudar espiritualment. Els metges, jo no sóc ni metge ni sóc psicòleg, o sigui, tu intentes donar l'ajuda de marit, de parella, de confiança. Jo al final vaig ser l'única persona que podia estar amb ella per veure el seu cos, que estava maltreta una mica per la malaltia. O sigui, és molt de confiança, però també em vam descobrir, per exemple, que em va xocar molt quan vas a l'hospital. Jo vaig anar sempre, les 1001 visites que hem fet als hospitals, sempre he estat o he intentat estar, hi ha molta persona, dones, homes, que estan abandonades literalment per la seva parella, o sigui, divorciats, separats, perquè ja no suportava més la parella, la persona amb la malaltia, amb el càncer. Hi ha molta gent que es troba molt sol, vam trobar molta gent sola. Bueno, al final té l'ajuda potser d'una filla o una mare, perquè la seva parella li va deixar, i això passa molt. Jo penso que, mira, com parella, encara que pot ser difícil, has d'aguantar, o sigui, has d'estar amb aquesta persona fins que es curi, en teoria, fins que es curi. Si després vols divorciar-te, pues, fer-ho, perquè jo crec que una persona malalta ja té bastant cap i el cos per que la seva parella li abandoni.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, ja et dic, és un altre món. Això, la sala d'espera de les sessions de quimioteràpia no l'oblidaré mai, però és molt reconfortant, i per això aquest tipus de llibres també és reconfortant saber que no ets l'únic al món que li passa això. O sigui, hi ha moltíssima gent, i que pot acabar malament o no, però jo crec que ella, per exemple, Mari, vam treure aquest llibre també perquè ella durant la seva malaltia llegia molt. O sigui, en aquest llibre surten molts llibres que ella llegia i que l'ajudaven, encara que no eren d'autoajuda, però que eren experiències similars o d'altres tipus de coses que no parlaven de malaltia, però tan sols de llegir que, ah, mira, aquest em passa a mi també, o no, o com podria fer-ho, a ell li reconfortava bastant.
I el paper dels fills? Els fills eren petits.
Sí, per això. És difícil perquè, clar, no s'ha explicat massa, i la primera vegada que ella es va posar malalta, que, clar, tenien potser 4 i 6 anys. Clar, tu veus la mama malalta, per, insisteixo, pel tema de la quimioteràpia. És a dir, quan tornava de quimioteràpia, estava 3 dies al llit, estava malalta, cau el cabell. Clar, els nanos, això és una cosa molt estranya, ja has d'explicar, en aquest cas encara no l'expliquis, que és una malaltia que pot acabar en la mort. No, no parles de la mort ni a aquesta edat ni gens, i perquè a més tens l'esperança de que es curarà. Després va recuperar una mica, i després en altres 2 anys de malalta. És a dir, ells, la seva mare, han conegut moltes vegades malalt, que no podia fer les coses amb ells que ella volia fer. Ho van fer, la nena anava a gimnàsia rítmica, el nen jugava a la blanca subur, i durant uns anys ella podia, els 2 anys que va estar bé, o sigui, podia acompanyar-los a fer l'esport, al col·legi, etc. Després, el paper, bueno, durant la malaltia els nanos segueixen el seu ritme, van al col·legi, intentes que no afecta massa el tema d'estudis, has de parlar sempre, no has d'ocultar-li les coses, o sigui, tampoc són tontos, veuen el que passa a casa, i jo crec que sobretot per el viure que era després, els nanos són molt importants, perquè jo no vaig quedar sol, sinó vaig quedar amb 2 fills adolescents que havia d'intentar portar a l'edat que tenen ara, 19 i 16, més o menys bé, i gràcies a ells també, o sigui, jo he pogut estar bastant bé, o sigui, amb els conflictes dels nanos també, i no saps mai si algun dia els afectarà de cop i volta l'ausència de la seva mare, que ens ha afectat a vegades, segur.
Ho van acceptar? O els hi va costar d'acceptar-ho?
No, jo crec que, o sigui, els primers dies van ser durs, però els vam portar al funeral, a la cerimònia de despedida. Vam anar a Nepal a portar les cendres, o sigui, estaven involucrades en, diguem, una mica la despedida de la seva mare, i jo crec que és més, això és necessari per acceptar-ho ells. O sigui, a més, has de dir que no has de dir als nanos, mira, la mama s'ha anat no sé on, i algun dia, potser algun dia tornarà. No, la mama ja mai tornarà, pot ser que somnis d'ella a vegades, però ella ja no hi serà. Però està present amb algunes fotos a casa, encara parlem, i per el llibre també. O sigui, jo, la primera idea meva era transcriure, quan vaig veure totes les llibretes aquestes, no llençar-les a la mesura, sinó transcriure-les a l'ordenador perquè els nanos, quan siguin grans, puguin llegir el que pensava la seva mare, que li passava, etc. I era en aquell moment quan vaig llegir el que ella havia fet tot, que pensava, pues, no tan sols és interessant pels meus fills, sinó per tothom.
Perquè ara t'ho anava a preguntar, les llibretes tu amb vida de la mare no les vas llegir?
No, a vegades ella em deixava llegir, mira, què he pensat avui, o què he escrit, per entendre, era cosa d'ella. I tampoc vam parlar en aquell moment de publicar ni res. Ella un dia sí va preguntar què serà de mis diaris quan jo ja no estic aquí. Però no era la idea. O sigui, va ser 2 anys després de la seva mort que pensava, mira, comença a llegir i transcriure'ls. I és el que he dit abans, quan vaig pensar, pues, això és un material que, quan sabia que ella havia llegit tant, que coses que l'ajudaven, etc. A més, el seu gran desig, al final, sobretot al final del llibre, diu, mira, si em recupero, jo canvio de vida, vull ajudar a la gent. I si em moro, també en la propera vida que tindré, segur, estaré aquí per ajudar la gent. I jo pensava, mira, pues, amb aquest llibre, de manera pòstuma, jo crec que ajudarà a moltíssima gent. Ja va dir la seva psicòloga, diu, mira, és un homenatge que heu fet a ella, que això és que ella volia. Diu, el llibre és tan impressionant, o sigui, sobretot és tan sincer, És diferent, per exemple, sabem que hi ha molts llibres d'autoajuda, gent que ha superat el càncer, que escriuen, que m'alegro molt, clar, però que escriuen sempre amb la visió panoràmica posterior. O sigui, tu t'has recuperat del càncer i comences a pensar què et va passar i per què t'has recuperat. El llibre de Mari és un dia a dia. O sigui, t'agafa la gent que l'ha llegit fins ara, ho llegeix en dos dies, t'agafa, perquè és el dia a dia. Tu comences a viure aquests dos anys amb ella, dia a dia. I clar, en un mateix dia, abans, et canvia molt, etc. No és la visió ja més tranquil·la, posterior, no, és la seva agòbia, angústia, l'esperança, la por, tot el que li passa pel cap durant un dia, una setmana, ho llegeixis quasi indirecte.
Entenc que per tu devia ser un exercici el fet de haver de transcriure-ho. És a dir, t'ho vas plantejar com un exercici fins i tot que t'anava bé per tu.
Sí, segur. No t'ho penses, però també, a veure, la memòria és fràgil. I a més, quan ens fem una mica més grans, costa més recordar les coses. I sobretot, clar, el procés d'una persona malalta és quasi un, en castellà, un torbellín, no? Tu entres
un remolí.
A dins, sí, un remolí. Tu entres a dins i ja és un dia a dia que no s'atura mai. I de bones notícies, de males, de notícies dolentes, és un continu. I intentes treballar enmig, fer dinar als nanos, portar-los al col·legi, al futbol, etc. I no et pots aturar mai a pensar el que t'està passant. Sí, vam estar parlant de vegades i vam fer viatges que donen temps de reflexionar una mica, però aquest de reescriure, transcriure'ls, em va servir també de recordar una mica millor el que li va passar, també d'aprendre, perquè ja et dic, ella a vegades és molt crítica amb mi i pots trobar coses que penses, mira, podria haver-ho fet millor, o una propera vegada has de fer-ho de manera diferent.
Això és el mateix que deien els metges, o que li deien els metges amb ella,
sí,
en el fons.
Clar, no, però també ella, per exemple, tampoc surt com la dona perfecta en la seva manera de tractar. O sigui, la gent pot cabrejar-se inclòs amb ella, però nena, a veure, somriu una mica, posa't més optimista. O sigui, és clar, no és un llibre que diu has de fer això, no. Uh-huh. És un llibre on està què hem fet nosaltres, si és bo o dolent, no sé. Jo crec al final ha sigut bo perquè s'ha anat de manera tranquil·la, i nosaltres hem quedat bastant bé després, i això intentem explicar una mica.
L'Edwin és periodista i Deseo vivir sembla un titular.
Sí, un llibre ha de portar un titular. A més, molt... que impacta. I clar, tampoc és un deseo morir, o sigui, o qualsevol persona, deseo vivir. I en el capítol 3 o 4 ho diu en lletres majúscules, deseo vivir. O sigui, estic fart que em donen males notícies del tumor, etc. Però jo deseo vivir, és la primera idea. Però per això hem deixat clar també en el subtítol que és una mujer que aprendió a morir, una dona que va aprendre a morir.
Que ara que sembli contradictori.
Sí, però és la vida. És la... Mira, la primera idea de títol que jo tenia era el diari de la vida a la muerte, que està una mica inspirat al llibre tibetà de la vida i la mort. I és això, o sigui, la vida acaba amb la mort. O sigui, no és contradictori, o sigui, una cosa és inherent al... Tu pots tenir totes les dubtes de la teva vida que vulguis, però una cosa saps segur, que un dia estaràs mort.
Correcte.
No sé quan.
És allò que dèiem abans, no en parlem, però hi és.
Sí, i tampoc cal parlar. O sigui, jo sóc una persona optimista, jo no he perdut mai l'optimisme per el que ens ha passat. No som una família tristona ni pessimista, però pots reflexionar a vegades amb el tema de la mort. Jo... A mi, a vegades, per això serà pel tema agnòstic, o sigui, molts funerals que hem assistit, que eren funerals religiosos, o sigui, el missatge de llàstima que transmet a vegades el cura també, no, 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 si, la persona que ha mort estarà millor, perquè abans estava malament per alguna cosa, bueno, no sigui un accident o no sé com, però les persones que, que es moren de malaltia, mira, moltes vegades suposa el final d'un patiment i has de deixar-los. Això, la lliçó dels budistes també és, si ja arriben al moment que ja no poden viure, has de deixar, has d'animar-los a marxar-se, a morir, has d'ajudar. És com una persona que es feien abans les emigracions a Amèrica, i una persona està al gran barco i se'n va cap a Amèrica, doncs si el barco està a 100 metres de la costa, tu ja no pots dir torna, o posar-te a plorar
perquè és irremediable.
Això, tu el que has de fer, si tu et poses a plorar, la persona se sent encara pitjor, ja se'n va, ja emigra a un altre país, i tu et poses a plorar i no li ajudes gens. O sigui, tu el que has de fer en aquell moment és somriure amb la mà, dir adieu, i quan s'ha anat fora de vista ja et podràs posar a plorar. I el mateix és una mica amb una persona moribunda.
Què ha après l'Edwin en tot aquest procés? I aquesta pregunta em sembla que és difícil, perquè deu haver après moltes coses i resumir-la serà molt...
No, tampoc és tan difícil. Mira, avui dia coincideix molt amb la cançó que posa Pep Guardiola als seus jugadors i que posarà aquesta nit davant de la final, que és de Coldplay, que es diu Viva la vida. I Mari ho escriu al llibre també. He descobert, diu ella, que has de viure el dia, el carpe diem. Jo ja tenia molt abans, o sigui, ja era la meva filosofia una mica, i ara més que mai. O sigui, ni podem mirar massa enrere, encara que va bé, en aquest cas amb el llibre jo miro enrere, però em va bé. Tampoc has de mirar massa al futur, perquè no sabem el que... O sigui, durant el llibre, per exemple, quan ella està escrivint, es mor una amiga, una mare aquí, dels nanos de col·legi de Sitges, que es cau d'un cavall, i ens dona la notícia, no, ha entrat en coma, i dos dies després va morir, també als 30, poc, 35 anys. Un amic es cau d'una muntanya, es mor Paco Rabal, crec, ja per edat. O sigui, passa a moltíssima gent. O sigui, tu ja no, no has de pensar, o sigui, jo no penso mai que quan ara surto aquí del carrer i m'atropeio un cotxe, que no, mai ho penso, però has de disfrutar la vida.
Pensem potser més en el procés que ens hi ha de portar, que no pas en el moment...
Clar, també és, o sigui, cada mort en aquest cas és diferent, un accident és bastant diferent de nosaltres. Pot ser que el dol ho vam fer abans ja, quasi, com portaven tant temps, i ella mare ens ajudava també, o sigui, parlava de la mort i vam parlar molt del tema. Clar, quan una persona querida d'un dia per l'altre, un nano deixa aquí la vida amb la moto, això és... Jo no vull comparar morts, o sigui, és molt bèstia. I clar, llavors el procés de dol ven després, i pot ser que és més difícil, però clar, tampoc aquesta gent amb el dol després d'un accident tampoc han tingut el patiment que té la gent amb una malaltia de no es pot comparar. Cada mort necessita un procés de dol, i cada persona ho porta de manera diferent,
i cada situació és particular.
Clar, jo no puc dir a la persona, ara tinc un jefe al periòdic que se l'acaba de morir el germà i està fet pols, i jo no puc, bueno, intentes dir-li alguna coseta, i quasi sempre optimista, però si una persona està molt, bueno, tristona per una mort, has de respectar-ho,
ha de passar el procés.
Sí.
Falta un minut. Què t'ha dit la gent que ha llegit el llibre?
De tot, però tot positiu fins ara. No, curiós del llibre és que les persones que l'han llegit, que cadascú treu una part diferent. Una es queda més amb la part espiritual, una noia del diari es queda molt amb la part de la mare, que ella és mare, com amb els nanos, què fa, una altra queda més amb el tema de la mort o de la malaltia. O sigui, com és un llibre, en realitat, o sigui, és un llibre que gira, torna a una malaltia, és el llibre d'una família normal i corrent, d'aquí, és un pare, una mare i dos fills que viuen a Sitges, i és el dia a dia d'aquesta família, que fan viatges al Pirineu, al Cantàbrico, a Nepal, que no fa tothom, però en general és una família normal i corrent, que li passa una cosa, que la mama està malalta. I és que això és una cosa que ens pot passar a tothom.
Tots estem exposats. Doncs aquesta és la història que aquests 20 i tants manuscrits que va deixar Maria Eugènia Carmona i que el seu vidu, Edwin Winkels, ha volgut doncs, traslladar, ho ha publicat Aguilar des d'aquest mes. I bé, qui ho vulgui llegir, doncs és això, el llibre es titula Deseo vivir, la història d'una mujer valiente que aprendió a morir. Com dèiem, l'ha escrit Edwin Winkels, amb totes aquestes interessants experiències que ens acaba d'explicar. Edwin, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Ja he vist el llibre en alguna llibreria de Sitges. Doncs espero que arribi a totes les llibreries.
De fet, sembla ser que ens havia comentat l'Edwin que fins i tot a Barcelona a algun lloc ja s'ha esgotat i tot.
Sí, han demanat nous, perquè clar, et surts en la tele, la ràdio, el diari explicant la gent. No, és un tema que interessa molt, moltíssim. Jo crec que és un llibre que pot funcionar, mai es sap, però enmig de la crisi econòmica també llegir coses més espirituals o de vida diària que tenim tots també va bé.
Doncs Edwin Winkels, moltíssimes gràcies.
De nou, a vosaltres.
I molt de sort al futur.
Bon dia.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí. Més coses després de les notícies en Contradi. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.